Ràdio Maricel a cel obert.
El temps de la BEC, que saluda a la Susana. Susana, què tal? Com ha anat l'estiu?
Bé, molt bé.
Per la BEC també bé?
I tant.
Bé dins de tot plegat, eh? Però bé.
Bé.
Bé dins de tot plegat. Fem balanç del menjar de tast amb tres persones vinculades, com no, al món de l'hostaleria i de la restauració. Dels tres, ens sembla que qui pot tenir més feina aquests dies és en Ferran Plovins, de l'Hotel Melià. Ferran, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ha començat a caure, suposo.
Bueno, ja fa uns dies.
Ja fa uns dies.
Sí, el que passa que avui dona el tret de sortida.
D'acord.
I, bueno, ens espera 10 dies de molt moviment.
Molt moviment.
Bueno, pel Melià, per suposat.
Per tothom, eh?
Per tothom.
En Ferran Plovins va arribar al Melià quan?
Doncs pues mira, vaig arribar al Melià fa uns 5 anys. Jo treballava a Barcelona i fa 30 anys que estic venint a Sitges fins que vaig decidir canviar Barcelona per Sitges.
D'acord. Treballava en un restaurant?
Sí, sí, restauració.
Restauració.
Sempre he sigut una miqueta tocat amb el tema de restauració. Uh-huh.
En restauració no el marc d'un establiment hoteler o restauració
no,
fora?
No, restauració fora de l'hoteler. L'hoteler ha sigut la primera vegada que he tingut la sort, puc dir, de topar amb el Melià de Sitges.
D'acord. Perquè en alguna ocasió havia sentit en Ferran Plovins com tantes vegades era moneda i tòpic de la cuina dels hotels i que si et fiques en un hotel i que si ja saps on et fiques i que veuràs tu...
Sí, jo crec que ha sigut un tòpic, perquè avui en dia de qualsevol hotel, jo diria qualsevol de a nivell nacional i internacional, vull dir, la cuina està donant una gamma molt, molt, molt alta i a vegades fins i tot, vull dir, més econòmica que un restaurant normal. També pot, això passa. Passa que la gent li fa por, sempre assumeix, sempre està mirant a l'hotel com un quadrat que vas a dormir i no penses mai que pots disfrutar de 2, 3 o 4 hores, vull dir, d'un menjar, vull dir, o simplement de les instal·lacions.
D'acord. Fins a quin punt en un hotel, en la cuina d'un hotel, on pot exercir la creativitat individual? Està marcat per uns certs criteris d'empresa?
No, jo, en aquest punt no està marcat, vull dir, el xef o l'equip de cuina és el que marca el que vol fer i per suposat hi ha unes directrius, vull dir, hi ha uns màrquetings, vull dir que a vegades et paren, no? Vull dir, veig, cuidado, no segueixis més que per aquí, vull dir que tenim uns quadrats.
Una xafarderia, abans de saludar els altres dos convidats, quan ve un esdeveniment d'aquesta mena, festival de cine o congrés, quan venen capitostos d'alguna forma o una altra,
personatges
amb potser en algunes ocasions determinats capricis o no, un s'ha de ficar una miqueta en remull davant d'allò que es pugui demanar o davant d'algunes coses.
Bueno, en el cas del cinema de Sitges hi ha un canvi, jo diria, total, vull dir, hi ha uns perfils diferents, vull dir, es fan ens adaptem una miqueta al públic que també ens ve.
D'acord.
Això està clar.
Que és un públic amb una capacitat econòmica determinada i amb uns costos determinats?
Bueno, jo diria que al nivell econòmic hi ha de tot, eh? Vull dir, el que passa que el públic en general és un públic treballador, vull dir, com som tots,
sí, sí,
i
sí,
la qual s'ha de mirar una miqueta doncs, per aquestes persones.
És a dir, unes persones que s'estaran 10 dies aquí i que, evidentment...
No, que inverteixen en la seva economia per estar 10 dies aquí, vull dir, és un caprici o uns ideals, o digues-ho
sí,
com tu vulguis. Vull dir,
però algú demana un Bloody Mary alguna vegada o no? Bueno, festivals
sí,
o coses d'aquestes.
I altres coses també.
I altres coses també? Exòtiques, especials?
Exòtiques també.
Exòtiques especials. Vaja, ara
també
que...
També demanen Coca-Cola.
Anàvem a dir, ara hem esgotat la xafarderia i estàvem a punt de saber una cosa d'aquelles exòtiques. Joan Anton Mates, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
El president del Gremi d'Hostaleria de Sitges, que assenyalava, com tots assenyalaven, la nit del passat dijous, a l'èxit d'aquesta convocatòria que durant 25 anys, a base de tenacitat i constància, ha aconseguit situar la gastronomia sitgetana en un lloc preeminent, no?
Sí, sí, això ho hem dit i no perquè ho haguem dit nosaltres és més veritat, sinó que ho diu tothom, i la prova és que l'èxit del menjar de tast any rere any és que està constatat. Si poséssim a la venda ara, el dia d'avui, els tickets per l'any que ve s'esgotarien, no, Antonio? S'esgotarien amb hores, eh?
Sí, sí, sí.
O sigui, que tothom està esperant que el menjar de tast es realitzi. És una festa gastronòmica de molta qualitat. Els que venen per primera vegada diuen que no es podien ni arribar a imaginar que una mostra gastronòmica per tanta gent estigués també normalitzada i fos amb el nivell que és. Per tant, només podem dir que com a festa gastronòmica és un èxit sense precedents, que es vol copiar d'altres emplaçaments i que bé, vull dir, es fan coses similars, però difícilment arribaran a ser el que és un menjar de tas, perquè són 25 anys, és a més molta il·lusió per la part de tots els que estan i no estan forçats. Hi ha moltes vegades de que les coses, quan no sorgeixen per causa d'una necessitat, es veuen una miqueta forçades, però aquí, com que el Club de Tas va néixer fruit de les necessitats en aquell moment de promocionar la gastronomia de Sitges, de posar-la on el llistó on està ara, i ara el difícil és mantindre-ho, però posar-la al llistó que s'ha posat ara, per tant, hi ha hagut aquesta munió, aquest aplegament de tots els membres del Club de Tas, de caminar tots en una direcció, i la veritat és que altres llocs que han volgut fer-ho, bé, doncs hi ha hagut discordàncies, un per aquí, l'altre per allà, per protagonisme, suposo que sigui, en canvi aquí no, aquí han sigut fins ara 25 anys.
Me'n respon el tast a la realitat del sector?
Aviam, amb quin aspecte? Amb l'aspecte qualitatiu? Aviam, amb l'aspecte qualitatiu, per descomptat, aquest any ha estat platòric, que l'esforç que han fet tots els membres del tast amb les seves receptes ha estat magnífica i és un fidel reflexe de lo que es troba en els restaurants, és evident, vull dir, tu no faràs un plat allà i després a casa teva no donaràs com a mínim la mateixa qualitat que estàs donant allà. Per tant, és un fidel exponent de lo que és la gastronomia de Sitges en aquest moment. Sí.
Toni Rafecas, bon dia.
Hola.
Fa 25 bon anys l'Antoni Rafecas, com tants d'altres, era en aquell embalat
del Rally. Sí, també hi era allà.
I han passat 25 anys, 3 presidents de la Generalitat, 3 alcaldes, consellers, secretaris generals, etc, etc. I allà hi ha
25 anys de no per molt.
25 anys de no per molt, per descomptat. Preguntava això de si el TAS respon a la realitat del sector, si el sector està... Si un va al menjar de tast, veu, òbviament, un parament, una organització, un enlluernament general, i si el sector viu moments més complicats que no pas els que desprèn aquesta imatge tan esplèndida del tast.
Jo crec que l'esplendor que hi havia, com dius allà, és fruit d'una realitat que tenim, no? I de que la restauració Sitges... dintre de la crisi que estem vivint va força bé. Esgarrifa pensar el que passa de Cubelles en avall, no? Per exemple, però aquí a Sitges tenim la sort que estem al costat de Barcelona i amb el fet de jo crec que sempre, com vaig dir també allà, el fet de treballar amb il·lusió i amb ganes de fer les coses ben fetes sempre s'ha de veure el resultat, no?
Han tancat establiments en aquests 25 anys?
Home, s'han tancat per motius diferents, potser de salut, alguns companys jubilats, canvi generacional, aquestes coses sí que hi han sigut, no? I algú que ha deixat el tast, no? També, però jo em sorprèn, i ho he dit també altres vegades, veure la il·lusió de tots els companys, amb, com deia també el Joan Anton, de fer un tast i més aquests 25 anys que han sigut, jo diria, més aviat espectacular. La qualitat de tot el que s'ha portat ha sigut extraordinària. Jo no sé, semblava que només faltava tirar coets. Bueno, ja en van tirar també de coets, sí. que va anar molt bé.
Ho preguntava per si, més enllà del resultat de la feina dels cuiners, la vocació de cuiner continua sent, doncs, una vocació de futur? Si posar un restaurant continua sent un negoci de futur, sí, no, si darrere la vocació de cada cuiner hi ha en algun dia pensant que pot ser propietari d'un restaurant o no, en el teu cas, Ferran?
Home, jo crec que dependrà una miqueta de cadascú. Avui en dia els cuiners estan pensant en millorar professionalment des que estàs en un punt treballant per un altre, I a la que poden, si realment tu creus en tu mateix, estan més preparats per posar un negoci. Una altra cosa és que li funcioni o no. Avui en dia posar un restaurant no és tan fàcil com abans. Abans un posava una barra i quatre cadires i a partir d'aquí quatre tapes funciona. Avui en dia els clients cada dia som més exigents a tots els postos que anem. Vull dir, i no tenim clients fixes. Sí que els tens, però vull dir, a la que falles una miqueta dius, me voy a aquella part de la cera d'enlante, vull dir que m'estan donant millor qualitat. Òbviament ja volem pagar el menys possible, vull dir, que et doni la millor qualitat. Però hi ha uns bons cuiners en general. I sí, pensen, hi ha molts que pensen posar-se a restaurant.
Sí?
Sí. El que passa és que potser esperen el moment adequat, i trobar pues, l'indret i potser Sitges no és el millor indret en aquest moment perquè vull dir, es paguen uns lloguers tremendos.
En canvi és un lloc que segurament més d'un hi voldria ficar-hi un restaurant, no?
Perquè potser és un dels negocis que funciona, entre cometes funciona, a nivell de Sitges, vull dir, perquè aquí no tens altre, vivim del turisme. A la qual vull dir, s'està veient que el que funciona, vull dir, són doncs, els restaurants, mm-hmm. la restauració, que és el senyor que et ve el cap de setmana, vull dir, o et ve de vacances. Una altra cosa és que estigui ben promocionat, mal promocionat, o etcètera, etcètera. Vull dir, això ja és una...
D'acord, perquè en 25 anys el sector ha canviat molt.
Ha canviat a millor. Ha canviat a millor. I sobretot aquí Sitges, que van passar una cuina internacional d'aquella que hi havia cartes amb 200 plats. Antonio, que hi havia des de l'escalopa milanesa, hi havia la truita paisana, sí, sí. Una sèrie de plats que ara dius això, que era això, una truita paisana, que és ara, i preguntes amb algú que tingui menys...
Els pares i les mares, encara,
La
truita, la paisana, sí.
Exacte. Però vull dir, clar, es va canviar d'una cuina internacional que era quan teníem molta afluència de turisme estranger, que era el que ens necessitava, que cada un vingués al seu país i trobés algú de lo seu, tot i que acabava menjant paella, però bueno, hi havia tot lo seu. Els d'aquí eren els que menjaven els plats dels de fora. Clar, aleshores es va canviar d'una cuina internacional a una cuina gastronòmica. I aquest ha sigut el gran canvi que va produir el grup de Tagasta aquí Sitges. Vull dir, fer el traspàs aquest de la cuina internacional, a la cuina gastronòmica, a la cuina d'autor, a la cuina autòctona, a la cuina de mercat, vull dir, a la cuina creativa. I la veritat és, i el que dèiem abans dels xefs, és veritat, cada vegada estan més ben preparats. La major part de xefs han passat per l'escola. Abans es feien els fogons, els xefs, sí. Començaven de fregar plats, pujant, de pinxa, pum, 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 fins que els hi costava molt, i els costava molt aprendre els secrets dels xefs, perquè tots els amagaven, vull dir, allò, el secret aquell al final de com es feia la salsa, com es lligava, etcètera, etcètera, hi havia molts que no volien ni explicar-ho. Ara no, ara tots venen d'escola, amb tècniques molt modernes, la maquinària també ha canviat molt, vull dir, les cuines fa calor, però no són forns com eren abans, no són de carbó, sinó que són de gas, inclús elèctriques, ara ha canviat tot molt, però sobretot el que ha canviat ha sigut la preparació tècnica dels cuiners i després les ganes d'innovar que tenen tots.
Les ganes
d'innovar. O sigui, no veuràs cap cuiner que vagi a treballar dient, bueno, va, vaig a fer el mateix que ahir. No, sempre estan pensant en alguna. I si no, preparant alguna modificació. Vull dir, que això és el bonic de la cuina, que és que sigui tradicional o no, de mercat o no, però sempre posant-hi el plus aquest afegit de creació.
El Tasta Grup ara, quants restaurants, més o menys?
14. Però sobre això que està dient el Joan.
Sí, doncs, sobre aquesta necessitat d'innovar.
Aquesta necessitat de canvi. Jo diria que aquí Sitges no acabem de tindre prou la vocació de canvi dels moments que estem ara vivint. Ara està molt en força tot el que és... menjar ecològic, menjar proper, el slow food, quilòmetre zero, i aquí no acabem d'entendre-ho o no acabem de posar-nos-hi. Fem una gran cuina, com diu el Joan Anton, som innovadors, fem coses noves, però el que hi ha ara, el que ens diferenciarà serà fer cuina propera, de producte proper, de tirar per l'ecologia, dels productes sans, de les carns en fi, de tot pla, dels peixos que siguin peixos sostenibles, perquè esclar, també estem en un temps en què la pesca, doncs, estem parlant de que s'està agotant o que s'agotarà, que hi ha moltes espècies que estan en perill d'extinció, i d'una manera nosaltres també som responsables amb el nostre consum de que això així sigui, així es passi, no? I llavors ens hem també de mentalitzar sobre la manera de quins productes, no els que volem gastar, podem gastar. Això que també és molt important.
El client és receptiu?
Sí,
a propostes
sí, així? Sí, sí, sí. Si tu li saps explicar i li dius, pues mira, les, com a exemple, les alcaparres venen de Bayobar, d'Osca, perquè és una empresa, pues, ecològica que fa aquest producte. El safrà el portem de Siloca, perquè també és ecològic. L'arròs és de Pals. En fi, vas explicant totes aquestes coses i el client ho entén. I el pollastre, el gall, com a exemple, és d'aquí del Penedès, pues, de la Maria Grau, etc., que fa una producció ecològica i que et preocupes, veu? També la sensibilitat del xef, la sensibilitat de la casa. Perquè, esclar, aquestes distincions no es donen a les cases, al quilòmetre zero, es dona al xef. El xef és el que té la filosofia, que és el que ha de portar la casa sobre aquella manera de treballar i de tractar el producte.
I des d'un punt de vista més pragmàtic, que això implica canvis en els costos?
Segurament que sí.
Segurament
sí. Segurament. Sí. Aquests productes, malauradament, avui en dia continuen sent més, el cost més elevat. Vull dir, per portar-lo, per fer-ho a terme, vull dir, tot això avui en dia és més car.
Sí.
I a la que ho trasllades, jo estic d'acord que el client ho entén, tot això, però al final pensa, bueno, si en el de davant puc menjar amb 10 euros menys, mira, l'ecologia me la passo una miqueta dos cops al mes por alto. Vull dir, perquè avui en dia, vull dir, al final és el mateix. Si tot això ecològic...
Al final el mateix vol dir...
El mateix és dir, menjar. Sí, però vull dir, com que tampoc és cert que l'ecologia, els productes aquests, vull dir, siguin el 100% ecològics, perquè, bueno...
Home, esclar, si entrem en aquesta,
clar,
sempre,
vull dir,
sempre
queda la dubte, una miqueta.
I també hi pot haver el dubte del cuiner de que digui que faig una cuina ecològica i tampoc la faci. Això també, esclar, però també s'ha de creure amb la vulnerabilitat de la casa.
No, per suposat.
Si tu aquella casa hi estàs a gust i menges bé, pues estaràs creient que el que t'estan dient és veritat, i si tu saps trametre-ho, ho han de
millorar. És un tema, però jo, tot de sensibilitat, és com a, també.
Sí, però com encarir la cuina, molt, no més,
Bueno, dependrà una miqueta del xef o del restaurant, vull dir, que afini amb els costos o que tregui bon preu. Sí.
És que a partir de l'argument de l'Antoni, si hi ha alguns restaurants que encara no s'hi han implicat de ple, segurament no s'hi han implicat per una qüestió de costos? O per una qüestió de convicció, o per una qüestió de...
Bueno,
potser perquè no s'han proposat. O
no s'han proposat.
Jo diria que no s'han proposat, no. Però falta viure una mica, sentir-ho una mica, aquesta filosofia. Perquè el que ens fa l'altre és seguir apostant per el que ja estàvem fent. Els canvis sempre... costen una mica els inicis.
Tot i que té un punt de paradoxal, perquè el president del gremi deia, no, els cuiners tenen ara un esperit d'innovació molt més important que no pas fa 20 anys.
I s'innova la cuina i es fan coses, però vull dir que s'han de fer les mateixes, el canvi està en fer les mateixes evolucions, perquè
els
plats amb altres productes o amb productes, doncs, que estiguin dintre d'aquesta filosofia de quilòmetre zero.
És compatible, vull dir, és compatible.
L'ideal de la cuina aquesta que està dient l'Antoni ara és de que hi ha peix, per exemple, molt senzill, de que el secret i la innovació del xef és fer-lo important, aquell peix.
Ah, aquí està. Sí.
Aleshores, hi ha molts productes, tal com està l'economia avui dia i els preus de la restauració...
Preguntava per això, perquè ara estem en un context en què segurament tot això es posa sobre la taula més que mai.
I el nivell de despesa que estem acostumats a fer ara, des de dos anys ens obliga a cada vegada utilitzar matèria primera més econòmica, però que sembli, o sigui, molt més elaborada, o sigui, que donar-li, vestir-la molt millor, no vestir-la sinó donar-li categoria amb les coses que de veritat, a més a més, com a matèria primera són...
Estem en aquest moment, cal trobar matèria primera més econòmica.
El que encareix, com a exemple, és clar, si parlem de fer un producte de pesca sostenible i estem pensant en llobarros de salvatges i en tot tipus de turbó salvatge i això, doncs esclar...
Això és fàcil.
Sí, no, no, això no costa res, mira, vas a compres i saps, ara, comprar pues, lluerna o comprar pues, altres peixos, com exemple, surt les sardines, com exemple,
la sardina a la platja està molt bona.
Fas una coca de sardines i...
Ara em permetrà, però tant en Ferran com l'Antoni, diu, sardina a la planxa està molt bona,
molt bé, no cal disfressar-la.
Però si un va al restaurant del Melià i diu, escolti, em porto les sardines a la planxa,
les farem aquí fora al jardí, al costat de la piscina, amb una barbacoa.
No les farem.
No les farem. I puc preguntar per què? Ho dic perquè moltes vegades...
Bueno, a veure, perquè no s'han plantejat tampoc.
Ah, això em refereixo.
No s'han plantejat.
Això em refereixo, perquè potser d'aquí 10 anys o 15 les sardines a la planxa...
Per exemple, que fem a l'estiu a la piscina, es fan peix a la planxa i carn a la planxa i a la brasa i no passa res. Jo suposo que no han introduït la sardina
a la planxa. El dijous passat, no sé si fou Joan Tomates o el propi Ocada, assenyalava la possibilitat, què? D'una llotja?
Sí.
Aquí a Sitges?
Ja, això és molt interessant, crec que és molt interessant tant per la vessant dels pescadors com per la vessant dels consumidors, que en aquest cas seríem els restauradors i també seria les peixateries d'aquí Sitges.
No sé si ara molts de vostès deuen pensar què diu aquest home ara, després de tants anys.
No, l'únic que es tracta és el que es feia antigament. Vull dir, quan arribaven les barques doncs venia el peix a la gent del poble o els que en estaven.
La subhasta,
feien la subhasta local.
Subhasta a dalt al mercat.
Sí, aquí hi havia la subhasta al mercat.
Allà on hi haurà el Pere Stanfield.
Exacte. Aviam, en comptes d'agafar el peix aquest d'aquí, tindre el que portar a Vilanova a la llotja, que subhasti a la llotja, doncs aquí tenim uns llagostins boníssims aquí a Sitges. Les barques d'aquí a Sitges porten uns llagostins, que són una meravella, sí, Antoni, tu n'has estat i tots hem estat, sí. I que uns llenguados, que ens riu tantes els millors llenguados que puguis anar a comprar per ahí, i aquests venen cada dia aquí amb les barques de pesca aquí, que se'ls emporten a la llotja i els tenen. Doncs què millor que dir de que el propi pescador tindrà menys despeses de transport, etcètera, etcètera, però de costat tindrà la feina de posar-se a vendre també, que quan arribis a pescar tindràs que posar-te a vendre.
Perquè en Joan Anton Mates digui això, amb qui s'ha parlat, què s'ha dit, s'han deixat anar alguns esquers?
No, jo crec que és que inclús el mateix alcalde ho ha dit alguna vegada públicament.
Però pregunto per si els pescadors, sí. que com tothom sap, viuen aquests moments també d'incertesa general, se n'ha pogut...
Sí, ells vaja, Cofrada, el president de la cofreria, és el que està portant les converses amb la persona responsable que està estudiant el tema aquest d'aquí, i a més...
I a la reserva marina també.
Sí, a la reserva marina que han fet ara que la llotja de Vilanova no recolzava, i la d'aquí Sitges és el primer dia va dir que sí, perquè clar, perquè per la pesca artesanal és el millor. Clar, a qui no interessa el rastre? Pues que el rastre no interessa...
No interessa a ningú.
Enlloc. Vull dir, és una pesca que es tindria que abolir. O sigui, perquè no solament, perquè no és selectiva. Aleshores, no ser selectiva...
No, i es carreguen al fons.
El primer, que no és selectiva. El no ser selectiva, si tu vas a buscar lluços, per dir alguna cosa, agafes una tonelada de lluços i 3 tonelades de morralla o de peix que no el vols, que després que el mates, vull dir que no. I després, que destrossen tots els fons. Tot el que era pedra, alga, el que sigui, acaba en fang, i si és fang no poden anar allà a procrear les altres espècies.
Ni si fa la Macedònia...
Però, o sigui, el de la reserva marina està fantàstic, però els propis pescadors que puguin treure un valor afegit, ells, sobre la venda del peix que han portat, i nosaltres, o la gent, el que el compra, tindrà el valor afegit també, és un peix, pagaré potser el mateix preu que hi havia, que pagaria la peixateria o que m'aportaria el peixater que m'aportaria vostre. No ho sé si serà el mateix o no, però almenys sé que ha sortit del mar aquest matí i que el mar el tinc jo aquí a casa meva ara ja.
És una intenció molt ferma aquesta?
Jo crec que això, sí, ferma ho és perquè s'està estudiant. A mi em consta que s'està estudiant per part de l'Ajuntament.
En el sentit de si hi ha un cert calendari, si hi ha una...
Ho desconec.
D'acord. Però és a dir, hi ha una intenció ferma que Sitges recuperi, per dir-ho així, una llotja de pescadors?
Sí. Jo crec que és bo per tothom. I a més, el que deia amb l'Antoni abans, la pesca sostenible, més sostenible que la pesca artesanal, com s'ha fet sempre, amb la xarxa, amb això, amb l'altre, treure el producte de temporada, no?
En reguin, perquè els avis deuen pensar en Toni, mare de Déu. Ara que ja no tenim horts, ara que ja no tenim res, ara resulta...
Ara ho volen tot, ara.
Ara veure d'on traiem la terra per cultivar,
aquí mateix ja no tenim horts.
Per això mateix.
Les hortes han d'anar cap a Cubelles o han d'anar cap a Vilafranca.
Sí, sí. Aquí encara hi ha algun sitge tants allò de militància absoluta, però, esclar, han quedat reduïts a la mínima expressió.
I els que queden claudicaran.
Claudicaran, sí, sí.
Davant del totxo.
I en canvi sembla que la cuina i l'interès de la gent va cada vegada més per aquí. Pel producte...
Sí, perquè és més sabrós, sí, és més sabrós, sí, també. Sí. Et ve la tomata.
Dic el restaurant,
ja
no dic tant en el dia a dia.
I ens hem d'acostumar una altra vegada a menjar-lo de temporada.
Sí.
Que la temporada sempre és el més econòmic. Sí. Després ens queixem de que
les menges...
I més gustós, i més sa. Ja. Sempre ens queixem de que les mongetes al desembre són cares. Vull dir, és bueno.
Qui ens deu haver ensenyat a menjar fora de temporada?
Els congeladors.
No, els congeladors.
Els congeladors. Sí.
I els vivers.
Aquesta és bona, però els congeladors congelen igual a qualsevol moment de l'any. Els
hivernacles, avui dia pots fer una collita de tomates quatre vegades a l'any, quan abans hi havia una collita a l'any, sí. ara pots fer quatre.
I et venien tots de cop, i llavors aquell temps havies de
conserva,
fer conserva. Però
suposo que això, en fi, entra en una certa contradicció entre la nostra manera de viure el dia a dia amb el que suposadament, diguem-ne, es vol esperonar o incentivar des de la restauració.
Jo
no?
crec que hem de tornar una miqueta als orígens, que s'han perdut. Els horitzons. En aquest moment jo crec que s'ha massificat tot, hem perdut tots els límits, i al final quan anem a menjar en algun lloc, el que busquem és el més senzill. A lo millor et menges, tornem amb la sardina, o vull dir, tornem amb aquestes esbergínies, vull dir, rebossades, o qualsevol producte natural, senzill, i que dius, guaita tu el temps que fa que no menjo una escarxofa rebossada, per exemple. Vull dir, són coses molt, molt naturals. I ens anem a la millor, pues, a la cuina, a l'alta cuina, vull dir que et fan un ou que no és ou, etcètera, etcètera.
Canvia molt, eh? Això que diu ara els ous, com sempre, un ou ecològic o un ou normal que venen de granja, el sabor és totalment diferent, eh? Es nota molt, eh?
Un ou ferrat amb patates, sí. Vull dir, és una cosa ben normal. I quan te'l donen ara, dius, hosti, tu, menja tu un ou ferrat amb patates.
Veus les granges amb llum i escalfor tot el dia perquè es pensin que és de dia tot el dia i tot el dia vagin posant ous.
Torno a repetir, qui ens escolti pensarà, a veure si ara des dels restaurants ens vindran a dir que el que fèiem a casa fa 40 anys enrere.
No,
té res a veure.
Jo diria que és tornar una miqueta...
Es refereixen a l'esperit del producte...
Sí, jo diria que és tornar una miqueta al sentit comú.
D'acord.
Sentit comú partint des de casa nostra.
Perquè, per exemple, en el cas de Sitges això no s'ha donat en el tast, però què ha passat amb la cuina japonesa o amb la cuina oriental o amb aquest tipus de cuina que sembla que...
Han sabut vendre.
Que ha despertat...
Ens invadeix.
Sí?
Han sabut vendre.
Han sabut vendre. I nosaltres...
Perquè, en canvi, són gustos que, diguem-ne, aquí no...
Són novetats,
no...
sempre ens agrada la cuina de fora, també.
Són novetats.
I nosaltres hem caigut a la trampa. Bueno, jo no, perquè no menjo.
No.
Aquest és el problema de la tonyina.
Aquest és el problema de?
De la tonyina.
De la tonyina.
La tonyina que està en perill d'extinció i tant se n'està parlant, encara que nosaltres vam anar a veure unes granges a l'Ametlla de tonyines, però és que els japonesos això ho han exportat per tot el món, el menjar aquest menjar crus i menjar la tonyina vermella i bueno... Me'n salva per tot arreu i s'ho carreguen tot.
Perquè d'establiment se'n veuen, o sigui que això dona, per dir-ho d'alguna forma.
Sí,
però s'està acabant, jo diria que s'està acabant,
sí?
Una mica.
Anava gent, a preguntar això,
la gent
eh?
Es comença a cansar una mica, ja.
De tanta...
Clar, perquè arriba un moment que el que menja tant sushi, aquestes històries, vull dir, arriba un moment que també estàs cansat de menjar-hi. I ara, com que vagis on vagis, a la celebració que vagis, a qualsevol evento, et posen sushi. A la qual arriba un moment que dius, bueno, a veure qui és el que innova...
Com fa 10 anys posaven salmó fumat, eh?
Exactament. Vull dir, llavors, clar, vull dir, és un tema de que a veure qui serà el pròxim llumbrera a nivell mundial, que sortirà amb un producte i anirem tots com a masses amb aquest producte.
De totes maneres, una manera de canviar i de sortir d'això és el que s'està fent, també tornar una mica a les arrels, no? a la cuina tradicional...
No, que Sitges es mogui, sí. Que Sitges ens movem tots i bueno, que sigui un conjunt des de la informació a través des de l'Ajuntament, vull dir, però clar, és una cadena, vull dir, ara podríem parlar de molts temes, però vull dir, si tu vens a Sitges a menjar un bon restaurant i estàs passant pel carrer i a lo millor hi ha un munt de brutícia o a lo millor hi ha una casa que s'està caient, vull dir, una cosa no té que anar amb l'altra tampoc, vull dir, jo diria que si promocionem realment aquest canvi de cuina, té que anar acompanyat de tornar una miqueta als Sitges d'abans en conjunt, una miqueta.
Què tal?
Bé, si torno a l'apartament ho trobaria molt bé.
Ah, m'he pensat dir que... perquè, esclar, el Melià sí que es pot aparcar.
Sí.
Bueno, cuidado, avui no vagis perquè no t'aparcaràs, eh?
No, no, bueno.
No, però vull dir... però em refereixo, sí, allí hi ha bastant puesto. Bueno, potser s'estan planejant de posar la zona blava, també.
Sí?
Perquè és l'única que queda, aquell sector d'allí, zona blava.
D'acord, o sigui, ja ens agradaria recuperar l'esperit de la cuina de fa uns quants anys amb el producte, etc, etc, local, tal, però deixa'm aparcar fins a la porta.
Sí, bueno, fins a la porta...
Fins a la porta no, però gairebé.
Fins a la porta no.
Sí,
gairebé.
Fins a la porta no,
però gairebé. Que no ens posin tants impediments.
També...
Perquè hi ha un moment que ens cansem.
Vinga, en són dos ja, la setmana passada ens ho deia l'Antoni Rafeques, avui ens ho diu en Ferran Plovins, segurament ells representen també a d'altres que dirien tres quarts del mateix en relació a aquests impediments per arribar. I el president del gremi, com ho veu?
Per arribar no. L'impediment per arribar no existeix, existeix per aparcar.
Que és una forma d'arribar d'una manera més obstaculitzada al restaurant, oi?
Jo estic totalment d'acord amb que tots estem acostumats a poder estar, arribar fins on anem amb el vehicle, aparcar davant
i això, baixar, no, això no es pot fer.
Això jo t'ho explico moltes vegades també. Jo abans anava al Roi, aparcava davant del Roi per prendre un cafè i aparcava sobre la vorera del Roi o davant del Roi sense vorera i no passava res. I t'estic parlant de fa 15 o 18 anys, vull dir, tampoc no d'això. Ara seria un sacrilegi, no, a part de que són masses cotxes.
No es pot.
Jo sóc dels que penso que s'ha de donar accés rodat i quan més a prop del teu estudiant millor i regular l'altre, que no sigui un poti-poti. A baix la fregata...
Estem parlant de cuina, però sí. No s'ha trobat la mida aquí de l'equilibri entre les necessitats dels establiments i també la necessitat del poble en general de trobar una...
Mira, ja dic, jo sóc el primer que vull arribar a tots els establiments on sigui, caminant el menys possible. Bueno, potser ara últimament m'agrada més caminar una miqueta, però, bueno, però això és una qüestió personal. Però el component psicològic de poder arribar el quan més a prop d'on te vas i poder deixar el cotxe, aquest és molt important. És més important el component psicològic, el saber, encara que després no ho trobis,
que no ho facis,
encara que després
que saps que pots arribar.
Però dius, bueno, almenys tinc l'expectativa, perquè, i això ho hem parlat moltes vegades també amb l'Antonio, l'expectativa de trobar aparcament abans, inclús abans de la fregata, quan estava tot que es podia aparcar, amb hores punta del migdia, l'expectativa hi era, però la realitat no hi era perquè estaven tots ocupats. Antonio, ho havíem parlat moltes vegades.
De tota manera, ho podem posar més fàcil. Hi ha una relació causa-efecte entre les restriccions de trànsit i la presència de clients als restaurants?
Un segon, jo crec que s'ha conjuntat amb la crisi.
Sí, una miqueta.
Crec que si aquest plantejament hagués sigut fa 5 anys, quan la cosa estava bollant, aquest component no s'hagués notat tant. No s'hagués donat tant, per què? Perquè s'hagués continuat treballant, s'hagués pogut baixar o no, no ho sé, vull dir, probablement algú potser sí, però hagués sigut més portable. El que no pot ser és que en èpoques de crisi sobre tinguis impediments aquests.
Sí, perquè la gent ja pensa, és que anar a Sitges, si ho deixo a la zona blava, em costa tant. Més em costa, vull dir, el dinar...
No, la zona blava jo diria que no hauria de ser un problema.
Home, però tu vens a... Tu deixes el cotxe, vull dir, és un cos addicional per una família. Vull dir, o si vas a la platja, també és un cos addicional.
És que ja estaria content de tindre aparcament amb zona blava.
Però vull dir, és un límit, d'entrada és un límit. És un límit i ja, per què no?
Sí, però
I per exemple, tota la part d'entrar a Sitges, vull dir, a Sitges Centre, tota aquella zona que han fet blava, vull dir, no té cap sentit allà una zona blava.
Quan parleu amb clients, però, us diuen, escolta, és que jo he anat allà i això no funciona així, o he anat a tal lloc i això no funciona així, o no?
Aviam, quan anava per si, a Barcelona, tot Barcelona sonablava.
No, vas directe al pàrquing.
Vas directe al pàrquing.
No, però ho dic per veure...
Barcelona es considera...
Joan Anton, ho dic per veure si ho podem comparar amb destinacions, diguem-ne, més o menys a la mida nostra.
Salou. No, Cambrils. Va fer l'aparcament aquell... El que passa és que allà van liar la manta al cap no sé qui, van fer un magnífic aparcament a tot el que era el passeig marítim, a sota el passeig marítim, i clar, que va de punta a punta. Si aquí tinguéssim un passeig... ja tenim el domingo.
És un pàrquing extraordinari.
Extraordinari, per això. Però, no, sí, sí que és veritat, sí. Però esclar, aquí, i aquí, Antonio, em donarà, suposo, una raó, quan hi va haver el projecte d'aparcament sota la fregata...
L'Antoni mig somriu.
No, els primers que vam... posar escrit al cel qui vam ser,
sí.
Els restauradors d'allà baix,
sí,
sí o no? Sí. Quan, ara tindríem un aparcament allà sota la fregata, sí o no?
Sí, segur,
o sigui,
segur
que sí. A vegades som prisoners dels mateixos errors que hem comès alguna, en algunes etapes.
No, i segurament hi havia més elements allà pel debat, sí. Que no estrictament les obres.
No, però en aquell moment el Gremi d'Hostaleria va jugar un paper...
molt
fer. Bastant important, és veritat, no, Antonio?
Sí, home, sí.
Molt
però,
important, en no, contra del projecte aquell.
Però és que, ara hauríem d'entrar en detall com era el projecte aquell.
Sí, sí. Sí.
Llavors estarem discutint una posició
però
que...
Però no es va discutir el projecte si no es va discutir que no. Vull dir,
el projecte el vam veure tots,
sí,
eh?
Sí, no el vam veure, clar, però si haguessin d'escolta, modifiqueu el projecte. No sé si aquí, és igual, ara és una altra història, però vull dir que a vegades som presoners...
Allò està pesat.
Ara que sobre la taula tenim un llibre de dites populars, Agua Passada, no ho he volgut. Però d'alguna forma sí que es pot llançar aquesta hipòtesi. És a dir, cal reformular aquesta qüestió de l'aparcament? Creu el sector que cal reformular-la?
Sí, el que passa és que si hem de ser pragmàtics amb els temps que estem ara... el que algú vulgui fer un aparcament nou allà baix.
Jo trobo que... És incompatible amb els impostos que tenen que recaudar.
Deixem dels impostos perquè els aparcaments no els fa l'Ajuntament, sinó que els fan empreses.
Són concessions,
no? Això, quan no hi ha oportunitat per poder fer un aparcament, pues ja s'ha perdut l'oportunitat i no es pot fer res més. Però hi és l'oportunitat, hi ha negatives i està sobre la taula i hi ha uns problemes que no els entenc, però és igual, ara aquí no els diré, però hi ha una oportunitat de fer a l'Hort de Can Fals un aparcament a fer un túnel per sota de Can Fals i allà hi caben uns 300 i pic o 400 cotxes. A dalt pues, seria una plaça com més o menys és ara, que la deixarien segurament més o menys maca, però és una oportunitat de la zona. Jo agradarà o no agradarà, hi ha que estaran a favor o estaran en contra, però jo crec que per aquella zona de la fregata
seria fantàstic.
Seria i té possibilitats de poder-se fer.
Sí.
I més a més, molt interessat, hi ha gent molt interessada que vol, ho tirarien endavant si poguessin passar per sota el Can Fals, que és de la Diputació, i la Diputació pues, no dona autorització.
És una lluita. Ja hi ha una lluita aquí.
Sí, és clar, això.
Com la cuina...
Jo aquest projecte n'he sentit parlar, vull dir, el desconec. N'he sentit parlar, però no...
Perquè quedi clar que està sobre la taula. La llotja de pescadors i l'aparcament a l'Hort de Can Fals. Perquè vegin.
Ens ho recordarà cada any, cada vegada que vinguem aquí. Jo no sé si s'ho apunta o no s'apunta.
I si voleu, us podem recordar el pàrquing de la fregata, fins i tot.
Tu ja dius, ens ho recordarà cada any. Vol dir que això...
Sí.
Ja ho veurem, eh?
Ja ho veurem. Dios le oiga. El club de tasta ha de ser més gran? S'hi ha d'incorporar més restaurants? Sí, no? És una mida bona, l'actual? Hi ha gent que està interessada? Hi ha gent...
Bueno, una mida bona, la mida jo crec que és ara en aquests moments tal com estem i això és la perfecta, no? Més gran, canviaria totalment el plantejament. El plantejament o seria que s'incorporessin més establiments o que hi hagués més subvenció. Però, esclar, nosaltres el que portem... l'altre dia un company abans del TAS diu m'agradaria vindre al TAS perquè té un restaurant. M'agradaria molt vindre al TAS i hòstia, em fa molt de goig perquè diu, quan cobreu dels tiquets? Quan cobrem nosaltres del producte que portem?
Sí.
Dic, no res, nosaltres ho posem de la butxaca. Ui, doncs, no m'interessa. Nosaltres venim d'un temps i d'una amistat i d'una reflexió que ens va portar a fer un canvi i això ha creat una voluntat de continuar amb el fet aquest, no? Que el fet d'ampliar-ho vol dir més reaccions, més esforç econòmic, no. Tal com el tenim, jo crec que el tenim molt bé.
Però amb nombre d'establiments,
em refereixo. A més, aquest any...
Hi ha restaurants que es vulguin incorporar al Club de Tast?
En principi no.
En principi no?
No. No, perquè la feina ja està feta. Si nosaltres el que ens havíem proposat ho vam aconseguir molt ràpidament, vindre la gent a Sitges a la restauració, i com he comentat sempre, doncs, Sitges sempre ha sigut molt maco, s'ha vingut i això s'ha lograt, però a més ara tenim una gran cuina, i és bé també per la cuina que tenim a Sitges, no?
Joan Anton?
Aviam, comparteixo algunes coses de l'Antonio. El que sí està clar és de que l'esforç aquest que s'ha fet no es pot parar. Si es para, ho pagarem d'aquí 5 o 10 anys, ho pagarem, això està claríssim. Igual que es paga quan les coses van bé, quan es fan bé i s'hi endavant, a la que deixes de fer coses, la cosa s'ensorra. Vull dir, sempre s'ha de fer bullir l'olla, sempre s'ha de donar de parlar i sempre s'han de fer coses diferenciades d'altres llocs perquè la gent vingui. Que aquest és el gran què de Sitges. I amb això del Club de Tast ha de continuar, i si més no, s'ha de donar més impuls, perquè quan les coses, com ara, estan així una miqueta complicadetes, és quan s'ha de donar més de latit. L'esforç és superior, perquè inclús, vull dir, les coses no van tan bé i s'ha de fer un esforç suplementari, però no es pot deixar aquest esforç. Seria un greu error, però un greu error de que hi hagués un relaxament en aquest aspecte.
En 10 segons, qui l'ha de fer l'esforç?
Tots plegats.
Ai, que gran peixa del tots plegats, entre tots ho farem tots, amics.
Sí, no, és que el gran què del Club de Tast ha sigut que s'ha fet entre tots els membres del Club de Tast.
D'acord. Són les 11. Susana, no he trobat la mida encara del temps, i si en 10 segons la Susana pot dir alguna cosa d'agenda, jo li agrairé.
Bé, doncs recordar un acte que fem demà al matí. Es tracta d'una nova sessió dels veïns de la DEC, que comptem amb l'assistència del senyor Joan Gómez, matemàtic. Recordem que es fa a les 8:30 del matí a la DEC de Vilanova. Com sempre, l'actualitat d'agenda i la programació de cursos que tot just comencem aquest mes la trobareu a www.adec.cat.
Susana, gràcies. Antoni, gràcies. Ferran, gràcies. Joan Anton, gràcies. Són les 11. En uns instants, notícies en connexió amb Com Ràdio, a la tercera hora del programa, el nostre temps per la mecànica, i després 4 notes sobre la 43a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, que comença, com ja prou bé ho saben, avui amb Los Ojos de Julia, la pel·lícula que inaugura l'edició d'enguany del festival. Fins ara.